Som divendres, faves tendres, 12:05 del migdia. Encarem l'última hora de magazín d'aquesta setmana amb aquests continguts.
Vinga.
Tu mateix. Sí, home, sí.
No, és que si no me fas l'entrada dient avui és el dia...
Però he fet aquests continguts, com, dos punts.
Com seria la sardana sense el flabiol?
Home, no seria.
Doncs com seria una introducció de l'aigüera sense que tu me diguis avui és un dia de... Doncs, tu ets el flabiol i jo sóc la cobla.
Jo penso que a vegades som... A vegades,
fes de flabiol.
És que a vegades acabem de ser una mica avorrits, a vegades.
És igual, però fes de flabiol.
Va, tio, vinga,
fes de flabiol.
He de fer de flabiol?
Vinga.
Fem-ne.
Va.
Perquè, com cada divendres, ho sabeu bé prou, que l'última hora de magazín ve marcada sobretot, per les estrenes cinematogràfiques de la setmana a càrrec del nostre mai prou valorat expert en el cinema, Jordi Orno.
Veus que em queda més bé així?
Sí?
Ara jo després ja puc entrar, no? Pues vaja, sí, ja puc...
Tots som pops, sisclar.
És això, la temàtica va així.
Si s'ha de fer així, es fa.
No fer-ho així seria tonteria.
Seria tonteria, doncs no, tonteries no en fem de tonteries.
Som-hi que tanta tonteria ens passarà l'hora aquí.
Hi ha en Jordi Orno avui, no?
Sí.
Ve o no ve?
Suposo, no ha pas dit el contrari, no?
Home, pobre d'ell, que no vingui. Ara quedaria molt malament que no vingués.
No, perquè ell sempre ho diu, eh? I, a més, no ve, si ell no ve, sempre ja saps que ve un dia abans...
I ho deixa gravat.
I ho deixem gravat. Molt bé. Sí. Doncs bé, com deies, amb en Jordi Orno, avui és el dia que té protagonisme al cinema, perquè també tant a primera hora com a segona hora sempre seguim les primeres hores i segones hores amb diversos temes. Sí,
la primera una mica d'història, la segona l'actualitat estricta.
Exacte. Bé, però també parlant del temps, sabrem com està la situació meteorològicament parlant. Aquesta va ser ja des del blog d'en Sergi Corral, que em penso que ja el té actualitzat, perquè el teníem en Sergi per Menorca.
Ara ja torna a ser casa.
Ja torna a ser casa, ja ens posarem al dia de com està la temperatura tant per avui com també per al cap de setmana. També felicitarem qui sigui el seu sant i el seu aniversari, també farem el mateix, també doncs, fins el dissabte i el diumenge. Parlarem de notícies que passaven tal dia com avui, una de caire local, l'altra de caire internacional. I destacarem activitats d'agenda, d'aquestes que es faran ja durant el cap de setmana. En tot això, rentarem els plats. Avui és el dia que rentem plats setmanals de les notícies que han anat dient durant la setmana dins l'informatiu. I amb aquest rentaplats acabarem la primera part. Arribarem a l'Equador amb els menús del dia dels restaurants col·laboradors a l'Aigüera. Començarem la segona part amb la secció Topònims. Avui viatjarem fins a la Conca de Barberà, a la capital de comarca, que és Montblanc. Sabrem per què aquesta població es diu d'aquesta manera, quina és la història del seu topònim. I ja de seguida, amb en Jordi Orno, parlarem de cine, un tema relacionat amb el cinema. Avui ja també, doncs... ens agradarà que ens expliqui la seva opinió sobre aquest actor que n'hem parlat també a la primera hora, com era en James Bond. Doncs suposo que en Jordi també ens explicarà coses d'en Roger Moore i, com no, a les estrenes de cinema, què és el que podrem veure aquest cap de setmana si és que anem al cinema. I en tot això posarem el punt final a la una.
Entre mig hi haurà música?
I li falta la música.
Això també t'ho he de dir, no?
Sí, home.
Perquè si no te digués això, no tiraria ara, el programa?
No, perquè ara diries, bueno, doncs ja està, vinga, au.
Seria com que una sardana, imagina't una sardana que ve sense el pan final, no? Mira, Espera, mira. Sense això. Encara no, eh? El punt final.
Allò que diuen un 2 i un 3 i fora, no?
Sí, sense el fora.
Sense el fora.
Si fem un 2 i un 3, falta el fora.
Fora. Però no. Al final, l'últim es diu un 3 i fora, un 2
sí,
un 2 i un 3 i un fora, a part d'algunes que ja acaben, pam.
Pam. No, però hi ha un pam final més fort.
Pam final.
S'acaba tota la melodia i quan s'acaba, llavors hi ha el pam.
Pam, que després, com és la repetició, va acompanyat del visca.
Caram, que sí. Que n'hem arribat a ballar de sardana, Joan.
Jo un any una plec, el tercer, els vaig ballar totes.
Això fa molts dies, eh? Ha plogut des de llavors. En fi,
vinga,
que avui hi haurà música també, Joan.
Sí.
Pas qualsevol música.
No, mai.
Que sigui, sisplau, música...
De
la bona.
Costat, eh?
Es nota que és divendres.
No hauria de costar tant, un divendres.
No, hauria de reixar.
Vinga, fluir, que flueixi.
Prou.
Truc Truquem al Pizza Pazza?
Vols dir? No t'agradaria més sortir a sopar fora?
Va, truquem-hi. 972-77-39-20.
Pizza Pazza, un esclat de colors a les amanides, de sabors a les pizzas cuites al forn de llenya, de cares felices amb la pasta fresca i de panxes satisfetes amb arrossos i fideuàs. Pizza Pazza? Sí, voldria reservar una taula per aquest vespre.
Però no havíem quedat.
Pizza Pazza, a l'Avinguda Riell 72 de l'Escala. 972-77-39-20. Vine a gaudir amb nosaltres dels nostres plats o, si vols, et portem la pizza a casa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts a aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, última ja de aquesta setmana completa d'aquest mes de maig. I entrarem a la setmana que ve, el dilluns que ve, dia 29, que es compartirem ja entre maig i ja el mes de juny. Molt bé, doncs avui, última setmana, avui al cine com a protagonista, després, com ens arribi en Jordi Ornó, en parlarem un xic, de tots amb el món del cinema i de les estrenes. I al començament, doncs, com sempre, parlant de com està la situació meteorològicament parlant. Si hem de parlar del temps, com no, parlarem del temps. Un dia, doncs, que ja tenim actualitzat el que és en Sergi Corral, que el teníem aquests dies, l'hem tingut de vacances. Esperem que s'ho hagi passat molt i molt bé, a més ha estat un lloc meravellós, que d'aquests que sempre recomano quin hagi estat, com és la illa de Menorca, que és d'aquelles que val la pena visitar i val la pena anar-s'hi a perdre alguns dies. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i com ho fem, i com hem dit, més que continuem, podríem dir comencem. Comencem aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ho fem parlant del temps. A temperatura tenim 20 graus, avui ja és un xic més moderat, però és que havíem arribat a números bastant altets, d'aquells que quasi de ple mes d'agost, d'aquells com la calor apreta, que era el que teníem aquests dies i donava aquesta sensació, no? Avui ja 20 graus, però bé, pot ser que demà ho superi, o que demà baixi, veurem què ens diu després en Sergi. Temperatura del 77%. Bé, i això, què ens diu en Sergi, com ho tindrem, tant per avui com per demà passat, doncs avui hem començat amb un cel serè, tapat de matinada i bona part del matí, amb núvols baixos, compactes i també algun banc de boira litoral. A partir d'aquest moment, del migdia, s'han anat obrint clarianes i quedarà un panorama variable en restes de núvols baixos i ullades de sol, ambient clarament més humit i més fresc que en dies anteriors. El vent llevant fluix tot el dia de força 2-3 i l'estat de la mar marejol tot el dia. Això per avui. Passem ja a dissabte, demà dissabte, on començarà de nou el dia amb núvols baixos o boires litorals. No serà fins a mig matí quan s'aclarirà, i a partir de migdia dominarà un panorama molt més serè i assolellat, només amb alguns núvols prims durant la tarda. Temperatura altre cop amunt, però sense extrems. El vent, llevantet o gregal fluix, força 1-3 de matinada. La resta del dia dominarà entre xaloc i migjorn, força 2-3. I la mar, arrissada tot el dia. I acabem amb diumenge, amb un cel serè tot el dia, només a destacar algunes bandes de núvols alts, prims de tarda i també alguna nuvolada cap a muntanya, ambient que altre cop tornarà a ser càlid. El vent calmes a primera hora, mitjorn força 2-4 a partir de mig matí i allargant-se la resta de migdia i tarda. I la mar calmes a primera hora amb arrissada a partir de migdia i tarda, amb àrees de marejol mar endins. Temperatura de l'aigua del mar, 19 graus ja. Bé, així destaca la situació del temps. Sembla que tindrem dos dies de treva d'aquesta calor forta, però diumenge sembla que tornarem a ser un dia bastant càlid. Molt bé, explicat com està la situació meteorològicament parlant, ens anem a l'altre apartat, sants, aniversaris, notícies i més. Ho fem començant per el santoral. Ja aquests últims dies de mes, avui dia 26, Sant Felip Neri i Santa Maria Anna de Jesús Paredes. Aquí en noms, quasi, i amb els dos cognoms. Dos felicitats a tothom que avui celebri el seu sant. Hem de començar també a mirar aquests sants que surten en els calendaris, perquè a vegades ens guien un xic més, perquè a vegades al calendari del pagès surten tant de sants i m'he trobat que algun dia hi ha hagut algun sant d'aquests que ho celebren aquell dia i resulta que no ho especificava el calendari del pagès. Però bé, això també pot passar. Molt bé, doncs deixem els sants per felicitats i ens anem als aniversaris. Bé, i aniversaris, en primer lloc, felicitar a tots els nostres oients que avui sigui el seu aniversari i dir que avui també és l'aniversari del director Fernando León de Aranoa, que fa 49 anys. La Sol Abad era aquella noia que corria, aquella noia més aviat baixeta d'estatura, que corria descalça, era sud-africana i feia distàncies de la milla, els 1.500 metres o els 3.000 metres, però amb la peculiaritat o particularitat que corria sense el calçat pròpiament que es fa servir a les competicions d'atletisme. Se la vaig ja retirada fa 51 anys. I també fa anys l'actriu, una d'aquestes actrius afroamericanes que als anys 70-80 era d'aquelles que quasi sortia a totes les pel·lícules, era la Pamela Grier, però la seva popularitat va baixar als anys 90 fins que a finals d'aquesta dècada també va interpretar diverses pel·lícules que la van tornar a posar a la llista. Pamela Grier fa 68 anys. Passem a dissabte. Dissabte, l'actor Joseph Fiennes, el de Shakespeare in Love, que fa 47 anys, la periodista conductora del telediari l'Anna Blanco, que en fa 56, i l'actor Luis Gosset Jr., que en fa 81. I per diumenge, Pastora Vega, ex d'Imanol Arias, que en fa 57, la cantant Kylie Minogue, que en fa 59, i Juan Luis Jiménez, germà de la Sole Jiménez, i també, la Sole ja va deixar el grup, però Juan Luis Jiménez encara hi continua, que fa 58 anys de Presuntos Implicados. Bé, doncs, aquests són els protagonistes d'aquesta apartat d'aniversaris. Anem a notícies, que passava tal dia com avui, i viatgem fins a l'any 1986 perquè la Unió Europea adoptava la seva bandera, aquesta bandera amb el fons blau, amb les estrelles dels països que en formen part de color groc. Doncs, tal dia com avui, l'any 1986, la Unió Europea adoptava aquesta bandera com a pròpia, com bandera de la Unió. I en el món local es parlava que aquesta setmana s'ha complert el primer any de mandat des de les darreres eleccions municipals. S'ha engegat un mandat plàcid, marcat per una línia continuista en el govern, per relleu de regidors a l'oposició i una tensió creixent entre el govern i l'oposició. Doncs aquest era el balanç que es feia del primer any i aquesta setmana també s'ha fet balanç ja del segon any i també de l'equador d'aquestes eleccions, d'aquest mandat, diguem, d'aquest mandat que començava el 2015 i acabarà el 2019. I el refrany del dia ens diu que a bones cartes de vegades perden. I el sabien que? Sabien que Einstein va publicar el seu primer article sobre la teoria de la relativitat l'any 1905? Doncs si no ho sabien, ara ja ho saben. Bé, i ens anem a l'apartat musical. Ella és la Kylie Minogue, una de les protagonistes avui de l'apartat de Sants d'aniversari, més ben dit, no de Sants, sinó d'aniversaris, perquè avui fa 49 anys. Escoltem una cançó, aquest Can You Hot Off My Head. Ella és Kylie Minogue, protagonista avui d'aquest apartat d'aniversaris i com solem fer habitualment, sempre ens agrada escoltar un tema dels protagonistes. Bé, ara sí que podem dir la paraula continuem i ho fem parlant d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I d'aquesta agenda d'activitats culturals en destaquem algunes ja relacionades en cap de setmana. Avui divendres, a 7:45, hi ha la presentació del llibre El riu encès, de Miquel Martín. Serà a la llibreria Vitela. També a la mateixa hora que hi ha la xerrada pràctica demostrativa El flabiol i les seves obligades, tot un gènere, a càrrec del director i compositor i flabiolaire Lluc Vicentini, que l'hem pogut escoltar, que ens ho ha explicat a la primera hora d'aquí de Matins en Xarxa, El més calent a l'Aigüera. Passem ja a dissabte dia 27, a les 4 de la tarda hi ha la Gincama Jove a la platja, organitzada per l'àrea de joventut, i el concert final dels alumnes de l'Escola de Música El Gavià, que es farà a la sala polivalent a les 7 de la tarda. I acabem aquest repàs d'activitats amb diumenge dia 28, que a partir de les 9 hi ha la segona travessia de natació Riells-Sant Martí d'Empúries. La sortida es farà des de la plaça de l'Univers. També hi ha el Festival Extraescolar de Cobràcies del CEIP Empúries, dirigit per Montse Aguilar, que es farà a l'escola Empúries, a les 10 del matí. I a les 6 de la tarda, representació teatral al CER amb l'obra Això pot explotar, aquesta obra que la portarà a terme l'agrupació de teatre de Bellcaire. Aquestes són algunes de les activitats que han destacat dintre de l'agenda d'activitats culturals, ja concentrades en el que és el cap de setmana. Bé, canviem de ritme i ens anem ja amb una altra de les seccions que tenim avui. És aquesta que fem cada divendres, que fem els rentaplats setmanals, els rentaplats de la setmana, de les notícies que han anat dient durant la setmana, que s'han dit en els informatius. Com cada divendres, sempre agafem 5 plats. Avui agafarem 4, perquè avui no tindrem la notícia dolenta, que ens sol passar sovint, i aquests plats els posarem a netejar dintre del nostre rentaplats. La paraula, el noi, el número i la bona notícia. Tot això dintre el rentaplats. I comencem amb la paraula. La paraula és administració electrònica, perquè la regidora Mariona Muñoz, en l'entrevista d'aquesta setmana que se li va fer a la Casa de la Vila de Canal 10, entre altres temes, parlava per la posta en marxa de l'imminent administració electrònica, d'un nou cicle informatiu a l'institut o de la licitació de la gestió a l'Escola de Música. Doncs l'administració electrònica que permetrà, doncs, a través d'un ordinador, fer gestions que fins ara els havies de fer presencialment a l'Ajuntament. Aquesta és la paraula, administració electrònica. Passem de la paraula al noi. El noi 2 és Rafael Sabadí, perquè el Patronat de Turisme de Costa Brava Girona ha escollit Rafael Sabadí com a ambaixador dels vins de l'Empordà i va debutar com a tal la setmana passada en una acció al prestigiós Hotel Bistrol de París. Doncs enhorabona a Rafael Sabadí per aquest càrrec que li han donat d'ambaixador de vins de l'Empordà. I el número és el 72.000, corresponen a euros. L'administració de loteria número de l'escala, l'enxapa milionària, va repartir un premi de 72.000 euros a la Bona Loto la setmana passada i continua el bon palmarès que té aquesta administració dirigida per Fèlix Pons, i que, en mica, com dèiem, va fent aquest palmarès i va repartint premis interessants. Ara només li faltaria el que seria per l'administració de la loteria, que seria la Champions, poder donar un premi de la grossa de Nadal. Però tot arribarà, segurament que sí, que tot arribarà. Ja podríem dir, doncs, que quasi l'administració l'anxova milionària té aconseguit donar quasi tots els premis interessants que hi ha dintre les loteries. I l'anxova li donem al nostre company Basili Gironès, perquè ha fet una nova exposició amb molt d'èxit, amb molt bona acollida. Aquesta exposició, que es tracta de 38 imatges relacionades amb l'audició de sardanes, una exposició en càrrec de l'agrupació sardanista Bixaxo, i va ser el primer acte previ de l'aplec del mes de juny. Recordem que el segon és avui amb aquesta conferència que ja hem anunciat, i el primer va ser l'exposició de Basili Junyeras, que encara es pot visitar fins al proper 4 de juny. Us aconsello que no se la perdin, que la vagin a visitar, perquè val la pena l'ull fotogràfic de Basili Gironès, com ha plasmat, com ha vist ell, aquestes audicions de sardanes, coses que, com es diu aquell programa que encara, què penso que encara es fa, aquell que lo que l'ojo no ve, però és el que l'ull d'en Basili veu i ho fotografia. Interessant, doncs, i recomanable aquesta exposició. Bé, doncs, continuem, o més ben dit, resumint el que ha estat aquest rentaplats, la paraula administració electrònica, el noi en Rafael Sabadí, el número, el 72.000, aquests euros de la Bona Loto, i l'anxova a l'exposició fotogràfica de Basili Gironès. En tot això ens plantem a les 12:31 minuts, això vol dir que estem a temps de menú.
El menú del dia. És moment de conèixer què es cou avui als restaurants col·laboradors de l'Aigüera.
Bé, i ens anem en el menú del restaurant La Gruta, el menú del moment de migdia d'avui divendres, amb els següents plats. Com a primer, es cull entre carpaccio de roast beef, de vedella en carxofes amb vinagreta, o salmó fumat amb verdures a la grella i mussolina de parmesà, o bric de formatge amb tomé de Savoia i amb champinyons acidulats, o escalopa de foie gras saltejada en raviolis de verdures. Aquest plat amb un suplement de 8 euros. Com a segons, amb broqueta de vedella en ceba vermella a la graella, o filet de rom en salsa de safrà, o volatina de cuixa de pollastre de gra a l'estragó amb holandesa de tomata, o filet de vedella amb múrgoles. Aquest plat amb un suplement de 10 euros. I a les postres, escollir entre illa flotant en crema anglesa de cítrics, o pastís fi de poma golden amb gelat de festucs, o flan de formatge grec cremós en culis de mango, o taula de formatges de la regió i del més enllà. Aquest plat amb un suplement de 3 euros. El preu del menú és de 20 euros. Bé, i començant aquesta segona part, ho farem amb música, amb una d'aquestes bandes sonores, la música de cine que posem cada divendres, i després a la secció Topònims, que ens explicaran l'origen del nom, la història d'un nom d'una població catalana, per ja de seguida obrir les nostres pantalles amb en Jordi Orno. De moment, la música amb aquest tema de la pel·lícula Érase una vez América.
Thank you.
Pues un tema de la pel·lícula Érase una vez América, tema que ens ha acompanyat fins a les 12:36 minuts, que és aquell moment que irem fins a la xarxa de comunicació local, que ens porten aquesta secció topònims. I dintre aquesta secció topònims ens expliquen per què una població catalana es diu d'aquella manera i quina és la història del seu nom. Avui, a la capital de la comarca, la Conca de Barberà, Montblanc.
Topònims. El topònim de Montblanc, procedent del llatí Montis Albis, no fa referència ni a muntanya nevada ni a muntanya calcària. Adopta aquest nom com a sinònim de muntanya verge de vegetació. El nom prové del turó que està situat al centre del nucli antic, conegut com el Pla de Santa Bàrbara. En aquest turonet no s'hi conreava, ja que donava molts pocs fruits i es considerava erm, o també albis, és a dir, blanc, en català medieval. Avui dia, Montblanc és la capital de la comarca de la Conca de Barberà i, segons les últimes dades demogràfiques, amb més de 7.000 habitants. El nucli antic va ser declarat conjunt monumental i artístic el 1947. El 1998, les pintures rupestres del terme municipal es van declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A part de la vila de Montblanc i les pedanies, al terme municipal també s'hi troben els despoblats de la Barceloneta, els Cogullons, Montornès, el Pinatell de Montblanc i Rogelons. El territori del terme municipal de Montblanc està format per la Serra de Miramar, la unitat de les muntanyes de Prades i els terrenys baixos de la conca del riu Francolí. Aquestes serralades contenen dues zones incloses dins el Pla d'Espais d'Interès Natural, protegides pel seu alt valor natural.
Escala.
Bé, amb aquesta sintonia, cada divendres és el moment que saludem i donem entrada a en Jordi. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, deixa'm que te posi això per començar.
My name is Bond.
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 James Bond.
Perquè avui ja saps...
Avui ens hem llegit el pensament.
Sí. De fet, n'hem parlat a la primera hora, aquell també un espai que ens porten des de la xarxa de cine, avui també parlàvem d'en Roger Moore, però bé, aquí ens agrada doncs, que el nostre expert en cinema ens parli un xic d'aquest personatge que ens va deixar aquest passat dimarts, com és un dels actors més carismàtics en aquest paper de James Bond.
Sí, de James Bond, perquè realment en Roger Moore és un actor que, si descartes la seva interpretació en les 7 o 8 pel·lícules que va fer de James Bond, i algú li preguntes que te digui algun altre títol dels molts que va arribar a interpretar com, principalment com a secundari, doncs molt poca gent en sabria dir. Per què? Perquè va deixar bona empremta interpretant a un James Bond que no ho tenia fàcil, perquè venia a substituir amb el James Bond que per algunes generacions va ser molt carismàtic, com va ser Sean Connery.
Va deixar el llistó molt alt.
Però és que hem de dir que Roger Moore es va convertir amb el James Bond més carismàtic de la següent generació. Vull dir que els que ja tenim una edat, tenim en Sean Connery com a...
Tu ets generació Sean Connery, jo soc generació Roger Moore.
Jo vaig anar a cavall de totes dos.
Però jo recordo de veure-les a totes, les d'en Roger Moore.
Evidentment, perquè... hi va haver un canvi també en la política de censura d'aquest país. Hem de tenir en compte que les primeres pel·lícules de James Bond que es va estrenar el Doctor No l'any 62, quan arribaven aquí, no hi podia anar tothom a veure'ls.
No es deixaven veure el biquini de l'Úrsula Andrés?
No, aviam, la censura d'aquell país era molt estricta amb segons quines coses apareixien a la pantalla. I tot i que el cinema americà va estar molt temps prohibit aquí perquè Franco considerava que els americans en el seu moment havien ajudat en els republicans, llavors, a conseqüència d'una sèrie de tractats amb Eisenhower, es va haver d'acceptar les produccions americanes que arribessin aquí. Però, esclar, la censura era la que era. I esclar, tot i que el Sean Connery va ser el primer James Bond, en l'època en què en Sean Connery interpretava les seves pel·lícules de James Bond, la censura era molt forta i en les pel·lícules de James Bond sempre hi havia aquella càrrega sexual que ara, quan les veiem, ho trobem quasi ridícul, perquè la cosa ha anat... però sí que impedia que, segons quines edats, la poguessin anar a veure. Llavors, quan la cosa es va obrir, ja ens va arribar en Roger Moore. Per tant, a les de Sean Connery, alguns les vam haver de recuperar a posteriori, però la veritat és que quan Roger Moore ja va ser un James Bond que podríem dir per a tots els públics.
Però és curiós, perquè en Sean Connery, després d'en James Bond, té carrera coneguda.
No, Sean Connery té carrera...
Però en Roger Moore... No, ostres, no.
No, Roger Moore ha fet...
El Santo i James Bond, i ja està.
Exacte. I el Santo encara has de tenir una edat.
Clar, jo recordo que petit,
el Santo. El Santo es veia per la tele i era en blanc i negre.
En blanc i negre, correcte, sí, senyor.
I em sembla que els originals del Santo enregistrats per la productora encara també eren en blanc i negre. O sigui que ja... Em sembla que el Santo... es va estrenar a la part que el Doctor No. O sigui, però, esclar, aquí també a Espanya també va arribar més tard. Però que en Roger Moore, amb en Simon Templar, va guanyar. Inclús ja era un dels personatges que sonava per interpretar en James Bond competint amb en Sean Connery. Però, bé, la cosa va anar per on va anar... Sean Connery va saber deixar el personatge amb una edat que li va permetre continuar fent cinema. I era un desconegut. Hem de tenir en compte una cosa. Sean Connery, quan va estrenar-se el James Bond Doctor No...
No havia fet res, potser no era conegut.
No era conegut. O sigui que la força de la seva interpretació li va fer-se guanyar aquest reconeixement com l'autèntic, per molts, 007. Però, repeteixo, Roger Moore, que és de qui parlem avui, té molt mèrit que assumís aquest personatge amb el llistó que tenia Sean Connery. Però també s'ha de reconèixer que ho va saber fer molt bé, perquè li va donar un aire totalment diferent. Sean Connery tenia un aire dur, tenia un aire... no era un gentleman britànic, i en canvi Roger Moore va donar aquell aspecte de gentleman britànic que poder a Ian Fleming, quan va crear el personatge, ja li volia donar. Però, clar, amb el resultat que li donava en Sean Connery ja els anava bé, als productors.
Clar, de fet, en Sean Connery era un britànic del nord escocès i ell era un anglès, en Roger Moore.
Però és que en Roger Moore estava de gentleman... en qualsevol de les situacions.
Sí.
Vull dir, inclús amb les més...
Un tio molt elegant.
Exacte. Inclús amb les més violentes, entre cometes, ell donava l'aspecte d'aquella flema britànica, aquell sarcasme que a vegades tenen i que no saps si van o venen o si t'estan torejant o t'estan donant la raó. Roger Moore tenia aquesta... transmetia aquest aspecte. I això, bueno, va fer que durés el que va durar i que va deixar de fer James Bond perquè tenia 58 anys. O sigui que ara imaginem-se veure una pel·lícula on l'actor té 58 anys, perquè l'última que va fer tenia 58 anys.
potser el més semblant, m'assembla a mi, Jordi, tu me corregiràs, potser és en Pierce Brosnan, més semblant en Roger Moore?
Per estil, sí.
Per estil, sí.
Per estil. I en Daniel Craig és més...
Més en, més en Connery. Més en Connery, exacte.
Vull dir, i Timothy Dalton no és res.
No. Retira ningú.
Desgraciadament, varen... Bé, no...
No van encertar.
Va fer les que va fer perquè tenia el contracte, però de seguida varen haver de trobar-hi una solució. I la veritat és que també va estar encertat en Pierce Brosnan.
Què creus que li va faltar, per exemple, en Roger Moore, perquè no tingués una carrera després de... Què pot ser?
En Roger Moore
no interessava, o no era un actor que pogués fer altres registres?
És que no tenia una biografia artística. No havia passat pels escenaris del Teatre de Londres. Mm-hmm. Havia estudiat molt poc a l'escola d'actors. Aviam, a ell, en una entrevista amb l'Àngel Casa Show, que precisament aquesta setmana he escoltat que recuperaven, mm-hmm, ell va dir que ell no es considerava un bon actor. Ell es considerava un actor que, quan li deien que havia d'interpretar un personatge, interpretava. Però, esclar, ell ja li venia de dins aquella flema i aquella manera de comportar-se. Aviam, us recordaré una sèrie que es deia Los Vengadores,
sí,
amb la Diana Rigg i en Patrick McGowan. La Diana Rigg sí que ha fet altres breus, però en Patrick McGowan no ha fet masses pel·lícules. Però tenia aquell aspecte amb el seu bombí, amb el seu paraigua, i tal. Tenia un aspecte de gentleman britànic. I en tota la sèrie... Era una sèrie, això, eh?
Sí.
Us ho situo, perquè...
Sèries dels anys 60.
Exacte, també era. Doncs tenien un port, un saber estar. I tu creies? Doncs amb Roger Moore passava exactament el mateix. I la prova deu estar en que moltes de les interpretacions que ha fet, que n'ha fet moltes, el veien sempre com interpretant un gentleman britànic. Independentment de que fes de militar, de que fes de pirata, o que fes del que fes. Tenia aquest saber estar.
Una persona, doncs, elegant. La llàstima és això, que la seva carrera s'acabés, diguem, aquí amb en James Bond, i no fes alguna pel·lícula d'aquelles que poguessin veure...
La seva fama li ve per interpretar aquest Bond. Personatge.
A diferència, que, com dèiem, d'en Sean Connery, que l'hem vist pel·lícules,
sí,
que...
Sí, però esclar, en Sean Connery va deixar de fer de James Bond relativament jove. Per tant, ha tingut una carrera. En canvi, en Roger Moore tenia 58 anys quan va deixar de fer de James Bond. O sigui que també depèn d'en quin moment de la teva vida deixes de fer un personatge icònic. Perquè, clar, treure's de sobre la imatge de James Bond és una mica difícil. I si tens 58 anys, que has de dedicar-te a fer segons quin tipus d'interpretació, doncs, esclar, aquestes interpretacions no calen dins del públic com et va calar les vuit pel·lícules. No sé si són 7 o 8, ara, en aquests moments, no.
Em penso que tens aquí una xuleta que t'he deixat.
Sí, però no els he comptat. M'ho he mirat quan he arribat, però no ho sé.
Penso que són 7. La primera és contra el doctor No, després hi ha Moonraker, l'espia que em va estimar...
El doctor No era d'en...
No,
la primera, Vive i deja morir.
Vive i deja
morir. Jo encara els dic en castellà, perquè no els sé... No, ja, els títols no me'ls tradueixo, tot i que, evidentment, es poden traduir perfectament, sí, perquè ja hi ha la seva versió catalana, gràcies doncs, als seus passes per televisió de TV3, no?
TV3.
Però mira, Vive i deja morir, La pistola de oro, L'espia que me llamó, Moonraker, Només pels teus ulls, solo para tus ojos, Octopussy i Panorama para matar.
Aquesta
va ser l'última, l'any 1985. Bé, per tant, tenia 58 anys. Ja són anys. I clar, Roger Moore, doncs, serà per un parell de generacions sempre el James Bond.
Exacte. Sí. El recordarem James Bond, i potser una gent també el recordarà per el Santo.
Ja, no? Però estem parlant de generacions. Sí, evidentment, el Santo...
La meva generació, els que ara en tenim 55, doncs el recordem per en blanc i negre, veure del Santo, sí, i després per la nostra generació de James Bond al cinema.
Els que van anar a cavall entre en Connery i en Moore recorden el Santo. Els que ja només van anar amb Roger Moore, el Santo, el recorden perquè després se'n va parlar. Però no, sí. no per res més.
Molt bé, doncs aquest és l'homenatge que li han fet des d'aquí a aquest emblemàtic actor, Roger Moore, un dels que va formar part d'aquesta galeria d'actors dels 007, que suposo que aviat sabrem alguna notícia.
Sobre
en van parlar
sobre el nou.
Sobre el nou, sobre quina pel·lícula serà, i ja no sé com estan. De moment sembla que hi ha mutisme absolut, però la saga continua.
Sí, és la saga més llarga de la història del cinema.
Vull dir que continuar sempre que vulguin o s'encansin.
Sí, perquè quan Ian Fleming va escriure les seves novel·les i varen portar la seva última novel·la al cinema, a partir de llavors els productors es varen dedicar que els guionistes, llavors ja diuen basada en el personatge creat per Ian Fleming. Les primeres pel·lícules eren basades en la novel·la de Ian Fleming. Això és el petit matís que hi ha amb les últimes pel·lícules que... Tot i que ara s'ha tornat a començar la saga, perquè en Casino Royale era basada en una novel·la de l'Ian Fleming.
Sí.
Però que, curiosament, va ser la primera de l'Ian Fleming que es va portar al cinema i no pertanyia a aquesta saga que va començar amb el Doctor No. Era d'una altra productora que varen basar-se en aquest llibre per fer la pel·lícula on David Niven era James Bond, que tenia una rèplica amb diversos altres personatges que també es feien passar per James Bond, més o menys sui generis, un d'ells, Woody Allen.
Carai.
Sí.
Curiositat.
Recupereu, si podeu, Casino Royale, que no sé de quin any és, però és aquesta pel·lícula. Us ho passareu molt bé i és una pel·lícula molt divertida.
Molt bé, doncs, Jordi, com deien, l'espectacle continua, les estrenes que no acaben, i anem a saber si aquest cap de setmana volem anar al cine, què podrem veure?
Bueno, repassem unes quantes així per sobre, perquè l'estrena de la setmana ja sabem tots quin és, perquè es va estrenar ahir, i amb un rebombori bastant important. Bé, la deixem... Bueno, comencem per aquesta, Pirates del Caribe, La venganza de Salazar, una nova entrega, la cinquena d'aquesta franquícia que va començar com la versió cinematogràfica d'una atracció de Disney. És curiós, vull dir, els parcs d'atraccions de Disney, normalment les seves atraccions són a partir o de pel·lícules o de històries que Disney ja ha portat a la pantalla o al cinema, ahir a la televisió. Doncs Pirates del Caribe era una atracció de Disneylandia, a Los Angeles, que després també es va traslladar a Florida, i ara i també la tenim aquí a Euro Disney.
Sí, hi ha estat, i l'ha fet diverses vegades.
Doncs Pirates del Caribe era una atracció, i d'aquesta atracció els guionistes i Jerry Bruckheimer, que és un rei Midas de la producció, també, doncs, em va construir la pel·lícula. I aquesta pel·lícula, en el seu moment, La perla negra, que va ser la primera, doncs ha donat lloc a aquesta saga, que ara ja molts diuen que el que s'està fent és estirar el xiclet, i que poca cosa aporta al marge de la seva extraordinària visual, que doncs fa que sigui molt atractiva per anar a veure. Novetats amb aquesta pel·lícula, doncs aquí tenim el Javier Bardem, que interpreta el capità Salazar, que en aquest cas és l'antagonista del Jack Sparrow. Aquí doncs intenta localitzar per carregar-se'l, perquè té un deute pendent, doncs li va arruïnar la vida en el passat. Els personatges són pràcticament els mateixos de les altres entregues, llevat que la Keira Knightley no hi és, però l'Orlando Bloom, en Johnny Depp i en Geoffrey Rush, que són els tres personatges, en Barbossa, el jove protagonista, i el Johnny Depp, el capità Jack Sparrow, que podríem dir que també s'està una mica encasillant amb això. Doncs aquests, ara se'ls hi afegeix Javier Bardem, com hem dit, i una noia que es diu Kaya Escodelario. Per tant, l'estrena de la setmana, Pirates del Caribe, La venganza de Salazar. I llavors hi ha doncs, una sèrie de pel·lícules com El rei de los belgas, una pel·lícula curiosa que ens parla de com el rei dels belgas, que està a Estambul en viatge oficial, doncs té que tornar de pressa i corregents al seu país, doncs hi ha un problema amb Valònia, que s'ha declarat independent. Us sona això que està passant aquí? Doncs això passa a la pel·lícula. I té que tornar de pressa i corregent, però resulta que l'espai aeri està tancat perquè hi ha un problema meteorològic que no hi ha cap vol disponible. Per tant, té que fer mans i mànigues per poder tornar de les mil i una manera possibles. Continuem amb Entre los dos. És una pel·lícula irlandesa bastant intimista entre la relació d'un oncle i la seva neboda, que té que anar a viure amb ell perquè la mare s'ha mort. I, bueno, una relació que en principi pot ser una mica problemàtica, pues, perquè, és clar, no estan acostumats a conviure. Després la cosa es va arreglant i, a més, aquest oncle té que superar un passat doncs no massa clar i que això encara li provoca que hi hagi una mica de problemes amb la relació amb la neboda. Curiositats, el protagonista és Liam Gillen, actor que no te diu res el nom, però si te dic que és el meñique de Juego de Tronos, ja li posaràs cara.
Sí.
Que sí?
Sí, ara doncs sí.
Aquest actor. Les Confessiones. Podríem dir que també és una altra de les estrenes de la setmana, perquè, si res més no, per al seu repartiment. Tony Servillo, Daniel O'Teil, Lambert Wilson i Connie Nielsen encapçalen un repartiment ple d'actors i actrius franco-italians, perquè la producció és d'aquests dos països i ens parla d'un problema que hi ha amb una reunió del Fons Monetari Internacional quan el seu director apareix mort l'endemà de la reunió i els altres assistents tenen que averiguar què ha passat. La ració de personatge real el tenim en Paula, que ens parla de la història de Paula Modersohn-Becker, una pintora alemanya que va iniciar el moviment expressionista alemany i que va morir molt jove i que en vida no va tenir massa èxit, però després sí que va ser molt reconeguda. Me casé con un boludo és una pel·lícula argentina que, quan es va estrenar, va arrasar en el seu país, la història d'una actriu novell que s'enamora d'un actor molt consolidat, però que quan, després de casar-se, se'n dona compte de qui realment es va enamorar és del personatge que aquest actor interpretava a la pel·lícula on van coincidir. Nagasaki, Recuerdos de mi hijo, Joji Yamada és un director que en tenim en cartellera amb Mi maravillosa família de Tòquio. Doncs ara, si allò era una comèdia, ara aquí ens parla d'un drama sobre una dona que va perdre el seu fill en el bombardeig de la bomba atòmica de Nagasaki i que se li apareix doncs, cada dia com un fantasma perquè ell considera que se'n va anar abans d'hora. I l'última pel·lícula que comentem és Wilson, un personatge esbojarrat, un home de mitjana edat, neuròtic, i que se n'entera un bon dia que té una filla, que la seva mare, la seva dona, que fa molts anys que no veu, la va donar amb adopció, i ara doncs, el que intentarà és retrobar-se amb la seva dona i localitzar la seva filla. I està aquí les estrenes.
I ens anem amb el cinema Montgrí.
I el cinema Montgrí, una sola pel·lícula, L'excepció a la regla, és una comèdia romàntica dirigida per Warren Beatty i interpretada per ell mateix, que fa el paper de Howard Hughes, que tot i interpretar Howard Hughes, la pel·lícula no és biogràfica, i la pel·lícula planteja que Howard Hughes tenia una norma, que cap de les actrius que contractava es podien relacionar amb els seus empleats. A partir d'aquí, quan això passa, doncs s'haurà de produir L'excepció a la regla, que és el títol de la pel·lícula. Una pel·lícula amb un repartiment extraordinari, molt ple de cares conegudes, que seria molt llarg de repassar.
Molt bé, doncs millor que la gent la vagi a veure i així s'irà coneixent tots aquests personatges que surten a la pel·lícula.